Què tal? Bona nit, són les 11, és l'hora de passar-s'ho bé, és l'hora del... Tu diràs. Perdoneu un moment, tinc aquí apuntat a la R. Aquestes hores... Perdoneu, eh? No sé si aquestes hores... Molt tard. Igual agafo de festa. Encara tindrem sort.
El teléfono móvil que llama está apagado o fuera de cobertura en este momento.
Deixarem un missatge. Hola, bona nit. Aquest és un missatge per Ronaldinho. Roni, perdona, que et molesti aquestes hores. Ja sé que no treu cap a res i que tenim altres coses de les que preocupar-nos i ara hi anirem. El Madrid, l'Atlético, la Champions, la Lliga, tot el que tu vulguis. Però jo no podia començar el programa sense dir-te això. Felicitats. Felicitats en el dia del teu aniversari que el celebrem tots. I quan dic tots, vull dir tots. El món del futbol en general, els culers en concret, però tots els culers. Fins i tot, també, els que es queden més amb el teu declivi que no pas amb la teva explosió i amb el somriure gegant que ens vas dibuixar a tots, els aficionats, els periodistes, i a un club que no hi portava massa anys seguits trist. Ja sé que després anaves al gimnàs. Ja sé que després et diverties. Ja sé que un dia et vas aixecar la samarreta i a sota hi havia una panxa que molt de futbolista no era. Ja sé que et vas reinventar i Ronaldinho 2.0 i només tiraves les faltes. I ja sé que després ha vingut el més gran de la història darrere teu. Però és que m'és igual, m'és completament igual, Roni. Primer perquè Messi no s'entén sense tu. Tu vas aixecar el llistó perquè ell després ens col·loqués on som ara. I després perquè ningú mai m'ha deixat tan bocabadat amb les coses que feia al terreny de joc. Vindran jugadors millors, ja n'han vingut. I vindran tots els Messis, Neymars i Suárez que vulguis. Però mai, mai, pel bo i pel dolent, mai tornarà a haver-hi un altre Ronaldinho.
RAC 1, tu diràs, amb Dani Sanabra.
El rellotge de RAC 1 diu que són les 11:02.
Volkswagen Vehicles Comercials t'ofereix aquesta secció.
Que jo expliqués les coses que es diuen mentre sonen músiques a RAC 1. Moltes coses a explicar, des d'ara i fins la una, la tertúlia de sempre, la dels dilluns, el trident del Santi Noi, el Xavi Bosch i l'Ernest Folch, de seguida els presentem com es mereixen. Però abans, Miquel Agut, com estàs? Bona nit.
Hola, Dani, bona nit.
Edu de Batlle, com estàs? Bona nit.
Bona nit.
I Jordi Costa, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Salut. L'actualitat del Barça, com sempre, Miquel, en un minut.
Sergio Busquets tornarà demà a Barcelona i no jugarà cap dels dos amistosos de la selecció espanyola, dijous a Itàlia i diumenge a Romania. El motiu és que té trencat un metatarsià de la mà dreta, una lesió que arrossega des del camp de l'Eibar. Busquets, que no s'ha entrenat aquesta tarda, s'afegeix a les baixes d'Iniesta i Sandro. La resta de jugadors disponibles tornaran demà a la feina. Sergi Roberto, que sí, continua la convocatòria de la selecció espanyola, ha dit avui que la clau per debutar en una convocatòria de la selecció estatal absoluta ha estat la confiança que li ha donat Luis Enrique. Per la seva banda, Luis Suárez ha reconegut que té moltes ganes de jugar contra el Brasil dissabte i contra el Perú dimecres de la setmana vinent amb la selecció uruguaiana. Recordem que Suárez torna a la selecció després de 8 partits de sanció, sí, i que l'última vegada que hi va jugar va ser contra Itàlia al passat Mundial, el dia que va mossegar Chiellini. I d'altra banda, banda, està obert fins demà el període de sol·licitud d'entrades per la tornada de l'eliminatòria de quarts de la Lliga de Campions al Calderón. El Barça disposa de 1.796 entrades que se sortejaran si la demanda, evidentment, supera aquesta xifra. Aquestes entrades, per cert, segons ha comunicat el club avui, seran personals i intransferibles per evitar la revenda. I, per últim, de cara a l'anada de l'eliminatòria contra els matalassers, el central José María Jiménez està gairebé descartat per culpa d'una lesió de grau 2 al bíceps femoral. I tot això mentre Godín encara no se sap si estarà en condicions o no de jugar contra el Barça, com a mínim al Camp Nou.
Déu-n'hi-do, com està l'Atlètic. Avui en parlarem dels rivals del Barça a la Lliga i a la Champions, de l'Atlètic de Madrid i del Real Madrid. Això pel que fa al conjunt blaugrana, la resta del món, Edu, què destaquem avui?
Doncs que el davanter equatorià de l'Espanyol, Felipe Caicedo, farà treball individual tota la setmana per culpa de l'elongació que té a la cuixa esquerra. De moment dubta per la represa de la Lliga d'aquí a 15 dies. Pape Diop té una distensió a l'adductor dret, però en uns dies tornarà a entrenar-se amb el grup. A Girona han ampliat avui el contracte de Pere Pons, el migcampista, fins l'any 2018. En ciclisme, l'esprinter francès Nasser Bouhanni és el primer líder de la Volta a Catalunya. S'ha imposat en l'arribada massiva de la primera etapa a Calella. Mireia Belmonte ha aconseguit avui la quarta marca mínima pels Jocs de Rio en 200 estils. La selecció espanyola femenina de waterpolo ha perdut 11-14 contra Grècia en el primer partit del preolímpic d'Holanda. Demà juga el segon contra el Japó. I a l'NBA aquesta matinada juga a Minnesota, amb Ricky Rubio contra Golden State Warriors a la una, a la mateixa hora, a jugar al Chicago-Sacramento, encara amb el dubte de Pau Gasol en funció de si recupera o no de les molèsties al genoll.
També juguem al Celtics contra Orlando, però això no interessa a gaire gent.
El dia que tingueu un català, doncs ja en parlarem al minut poliesportiu.
Celtics són notícies sempre, però en fi, és qüestió de criteris. Parlant de criteris, el més perillós i el més polèmic és el que va al final del sumari. Al minut del periodista i pregoner Jordi Costa.
Atenció a l'estat del terreny de joc de l'estadi de Córdoba, on la selecció argentina s'enfrontarà dimarts a Bolívia perquè no arriba ni a sembrat. Ens passem l'any vigilant el descans i l'alimentació de Messi i ara l'enviem a un camp de mines. Potser la FIFA, si tenen una estona entre corrupcions diverses, hi hauria de dir alguna cosa. Parlant de Messi, per mi la idea més brillant del dia és la d'Unai Emery, que avui ha explicat que es va plantejar posar la tanca sota la porteria quan Messi xutés una falta. Diu que s'ho va plantejar abans de l'últim Barça-Sevilla, basant-se en l'experiment del Nice B, un equip francès, però que ho va acabar descartant. Messi, lògicament, li va clavar un golàs al seu equip. Diuen que els futbolistes són egoistes i desagraïts i avui, com explicava el Miquel, Sergi Roberto ha demostrat que no ho són tots. Ha dit que gairebé tota la culpa d'estrenar-se com a internacional la té Luis Enrique i crec que és just i que té molta raó. I acabo amb el gran trinxat del dia. Novak Djokovic ha argumentat, molt més enllà del titular cridaner que hem llegit tots, per què considera que els tenistes masculins haurien de guanyar més en premis que les noies. Estaria bé llegir tot el que ha dit, analitzar audiències i venda d'entrades, i després, si de cas, ja amb tots els detalls, l'acusem de masclista i l'acabem d'esquartar.
Totalment d'acord amb tu, encara que soni polèmic, com diu el Costa. Tot això i molt més, des d'ara i fins la una, aquí a la sintonia de RAC1, el Tu diràs.
Vas al gimnàs, a classes per millorar l'anglès. Has millorat l'alimentació. Els bons professionals sempre es renoven. Descobreix el nou Volkswagen Caddy amb un equipament excepcional des de 190 euros al mes amb el nostre renting modular. Volkswagen Vehicles Comercials. La vida és una gran professió. Consulta les condicions al concessionari més proper.
Atenció, si us plau. La tertúlia és a punt de començar.
Soc el Santi Nolla.
Soc el Xavier Bosch.
Soc l'Ernest Folch.
Som els tertulians del dilluns.
Tertulians, preparats, llestos, ja.
Per intervenir al Paraula d'Oient,
facebook.com/tudiràs.
Correus electrònics al tudiràs@rac1.net.
I al Twitter, tudiràs@rac1.
Per cert, que avui, a banda del Paraula d'Oient, m'agrada que soni sempre Blue Monday en un dilluns, com és el cas, a banda del Paraula d'Oient, que ara us explicaré de què va, tot i que si ens seguiu a Twitter, t'ho dirà RAC1, Facebook, Instagram, etc., ja ho sabeu. A banda d'això, com que Twitter compleix 10 anys, avui us demanem que, després el Miquel Agut farà també un especial, els últims 10 anys del Barça, vistos a través dels ulls de Twitter, però us demanem que resumiu els últims 10 anys del Barça en un hashtag, el que vulgueu, m'és igual, enginyós, divertit, no sé, periodístic, estúpid, m'és igual, el que vulgueu, els últims 10 anys del Barça en un hashtag. És difícil, però mira, farem aquest exercici amb premi zero, que és una cosa que m'agrada bastant, vull dir, és només per lluir-vos i per passar l'estona. Si no voleu, doncs no, ningú us obliga, de moment. A la meva esquerra, el director de Mundo Deportivo, senyor Santi Noia, com estem? Bona nit.
Bona nit, molt bé.
Tot bé?
Molt bé.
Així m'agrada, quina energia, quin optimisme. També el Xavi Bosch, hola Xavi, bona nit.
Què tal, Dani, bona nit.
Has forçat una mica, ara, per
sí,
això.
Sí. Forçat. No és el meu to, aquest.
No, no, però bueno, és un to correcte, estàs bé? Estàs,
perfecte, sí, sí.
Molt bé. També estarà bé el director del diari Esport, dic jo, el senyor Ernest Folch, hola Ernest.
Hola, què tal? Jo estic bé, però estic tranquil, és a dir, no...
Clar, el Santi ha posat el llistó molt amunt i ara esteu modificant el vostre to de veu, el vostre timbre.
Sí, em van criticar el dia que vaig ser també, el dia que vam dir això de les tertulians del dilluns, també em van qüestionar perquè li posava energia.
Ah, sí, és veritat.
Què és aquest? Em van qüestionar aquest plural que...
Se'm va criticar.
Tu i el Xavi.
Sí, el dia que vam enregistrar...
Excés d'energia.
Soc el Santi Noia.
Sí, no, tenia que dir...
Soc
Santi Noia.
No, està molt bé, molt ben fet. Tinc moltes ganes de preguntar-vos moltes coses i sona estrany perquè estem davant de 15 dies sense Lliga, anava a dir sense futbol, però no, sí, hi ha seleccions. A qui li interessi i a qui vibri, doncs està molt bé, però els que no...
Més o menys ho has encertat, eh? Sí. Sense futbol.
Estem 15 dies orfes.
Estàs bastant a prop de la veritat.
Gràcies, ho intento, de tant en tant. Però tinc moltes coses a preguntar-vos. La primera és... perquè jo crec que el món es divideix, després de la jornada d'ahir, el món es divideix en dos. Podria dir Joan Puquí i la resta, però ho exemplificaré millor.
Estic perquè... amb Joan Puquí.
Sí, sí, sí? Sí, sí, sí. No crec, perquè tu ets més optimista, crec, que Joan Puquí. Ho dic perquè hi ha gent que està contenta perquè el Barça li ha tret un punt a l'Atlètic de Madrid i hi ha gent que està emprenyada, per exemple, Joan Puquí, perquè el Barça ha perdut dos punts respecte al Real Madrid.
En quin final, dels dos grups el que vol és que el Barça guanyi la Lliga i això acabarà passant. És veritat que ho teníem a la mitja part del partit d'ahir molt millor que al final, però vaja, entre els punts que sumi el Barça i els que deixi de sumar l'Atlètic de Madrid han de sumar 15 i queden 8 jornades. Abans del partit donava per bo un empat veient el que havia passat al Molinón el dia abans. Veient els 6 primers minuts de partit donava per bo un empat. I veient els últims 5 minuts de partit donava per bo l'empat. Per tant, tenim una jornada menys i un punt més. Jo estic, en aquest cas, a l'altra banda de Joan Puquí.
Un punt més que l'Atlètic, però l'altra forma de veure-ho és que el Madrid ahir va guanyar.
El segon és l'Atlètic.
Sí, sí, és així, és així. El Santi i l'Ernest fan una valoració positiva o negativa del diumenge?
A mi, com sabeu, m'encanta autoflagelar-me, m'encanta veure el vas mig buit, i m'encanta el victimisme culer de tota la vida, però no sé veure-li el problema de l'empat d'ahir, perquè només que ho posem una mica en context, és el partit número 30 no sé quants que no perden.
Són 39 ja?
38.
38.
38.
39.
39.
39. 39, el d'ahir era el 39. Home, és un equip que ho ha fet tot gairebé perfecte i que es planta al camp del Villarreal a les 4 de la tarda en aquest horari infernal fent una migdiada, fent la migdiada i com els cavalls dormint dret es planta amb un 0-2 i una mica injust, d'altra banda, i el Villarreal l'empata i però el Villarreal no són coixos, és un grandíssim equip, i bueno, això acaba, 0-2. Per mi és més rellevant algunes coses que passen a dins del partit i alguns errors que cometem que no el fet de cedir aquests dos punts, que al final l'avantatge que el Barça ha adquirit al llarg de la Lliga també serveix d'alguna cosa. O sigui, a part de servir per fer rècords, també ha de servir per un dia al camp del Villarreal, que no són coixos, bueno, poder tenir algun moment. Per què? Què va passar? Jo crec que el Barça clarament ahir, a banda de dosificar-se, a banda de fer una mica de migdiada, estava clarament pensant en el partit del Madrid, els següents partits de la Champions, les 9 setmanes i gairebé mitja que queden per arribar al final. I per tant, home, és un equip que també té dret de buscar el seu moment de dosificació. O sigui, després, a mi m'encanta cremar-ho tot, ja ho sabeu. Però crec que justament ahir, home, és, o sigui, tampoc s'enfonsa el món. Jo crec que és un empat que a les 6 de la tarda fa mal, però que a la que ja ens hem pres un tranquimacín i són les 8 de la nit, les 9 de la nit i tal, dius, bueno, doncs tampoc ha passat res, diguem, no?
Santi.
Jo crec que aquest equip és inqüestionable. No, no hi ha ningú que pugui qüestionar el que està fent aquest Barça. És inqüestionable. Crec que la Lliga es guanya el dissabte a Gijón i això és el que al final perjudica el resultat del Villarreal. O sigui, el Barça amb expectatives complertes amb la Lliga guanyada surt al camp del Villarreal a la Lliga guanyada i acaba amb la Lliga per guanyar. No? Amb un avantatge suficient, notòria, i per poder-ho fer, però després de que l'Atlètic de Madrid perdés, la Lliga estava guanyada.
Sí, per tu dissabte la Lliga està guanyada, però ara no ho està.
No. Jo crec que això és una qüestió d'ambient, d'entorn, de mantens l'expectativa. Aleshores, el barcelonisme, després del partit de Gijón, el que penses que la Lliga està guanyada. Ja està. Aleshores, tot això es trasllada d'alguna forma. No expliquis com, perquè no ho sé. Perquè si ho sapigués, pues, faria un llibre i...
Si ho sapiguessis, guanyaries un Premi Nobel.
Sí, un Premi Nobel. No, i faria molts llibres i... No, i faria consultes d'autoajuda i faria tota una sèrie de coses
que... Aquest és un dels grans misteris del barcelonisme. Com es transmet l'ambient de l'entorn a l'equip? Si el físic aconsegueixi desvalar això...
Però tot està...
És molt fàcil, eh?
Sí, però aleshores... I el Barça surt bé. O sigui, jo no veig el Barça amb problemes. I es posa 0-2. Es posa 0-2. I aleshores, jo no crec que, per exemple, que Luis Enrique pensi tant amb el Madrid com que pensi en quedar-se en 10 amb el Villarreal. I ell visualitza dues coses. Visualitza que no vol perdre, evidentment, a Piqué, però també està visualitzant amb els que té... O sigui, tal com va partir, tal com està el partit i tal com està l'ambient, amb una crispació, el Villarreal, jo crec que...
No és mesurada.
Sí, si no puc explicar allò altre, això em costa més explicar-ho, perquè és una desmesura de a tots els nivells, a nivell de jugadors al camp, de jugadors fora del camp, amb el Costa fent tuits aquests que no... impresentables, amb l'entrenador, que l'entrenador és que està menjant l'orella al quart àrbitre des de fa no sé quant temps, o sigui, és que,
i
que després
es sorprengui. Fa una roda de premsa...
Que després es sorprengui, que l'expulsen, escolta, no sé per què hi ha tanta sorpresa. Després del Roig, home, el Roig dient, apel·lant a l'equip modest, home, ho fotem, s'han gastat 47,5 milions en fitxar aquest any, bueno, ho fotem. Això ja cansa una mica, eh? Això que a la vegada que el Barça s'enfronta a algú s'apel·la al modestisme. No, man, escolta, el Barça s'ha gastat 51, eh? O sigui, al final són 3 o 4 milions més, que els pressupostos són diferents. Sí que són diferents, molt diferents. Fixa't si són diferents els pressupostos, que el Villarreal és 4 vegades més que l'Sporting de Gijón. Mira si són diferents els pressupostos. No? I a les portes de Gijón guanyar l'Atlètic de Madrid. O sigui, anem a, o sigui,
no, per tant,
que ja han desmesurat tots els nivells amb el Villarreal, eh? Es van desmesurar tots els nivells amb el Villarreal, fins i tot del Vital.
Tots aquests factors mentals influeix el que diu el Santi, la victòria el dia abans, que era Sant Josep, i a casa estàvem de celebració i tot plegat, i vam brindar també per la Lliga, veient que l'Atlètic havia perdut i li havien remuntat el partit a Gijón,
influeix, com deia l'Ernest, el proper partit del Madrid, i influeix també un tercer factor per mi, que és que els jugadors, després d'aquell partit, se n'anaven de viatge. Se n'anaven cap a unes seleccions, se n'anaven no sé quants volant a l'altra banda del món, d'altres per Europa.
Ara ho explicarem.
Va, i tot això també influeix. Cada vegada que els jugadors tenen, després d'un partit, un viatge immediat amb la seva selecció, que fa temps que no hi van i que ens anirà molt bé, aquesta descompressió de Barça i de vestidor i de veure uns altres companys, perquè quan tornin s'adonaran que el qui et fa la passada és més bo quan està al Barça que quan està en Argentina o que quan està en Uruguai o quan està en Espanya. Per tant, que el Barça és l'autèntica selecció mundial, no? I crec que això ens anirà bé, però ahir això ens va perjudicar. I jo crec que sí que tothom pensava en el Madrid, el primer de tots Luis Suárez. No pot ser el partit que va fer, si per fer això que jugui Munir. És a dir, si estàs pendent de no fer faltes, que no en va fer cap, un jugador que porta 44 faltes comeses aquesta temporada, ahir no en va fer cap. No va recuperar una puta bola. Va rematar per primera i única vegada al minut 92. És a dir, si vols jugar contra el Madrid, no juguis contra el Villarreal si tens el risc de la targeta. El canvi que fa de Piqué, jo no veig tan clar amb el Santi que sí, per aguantar el partit de Villarreal amb 11 i que no t'expulsin Piqué, guarda, sinó també pensar que Piqué és imprescindible contra el Madrid. Per mi el partit important era el d'ahir. Si ahir ens posàvem a 11 punts de l'Atlètic i a 12 del Madrid, amb el Madrid podíem jugar amb Munir, Sandro, Douglas i Yarda Turán.
El Santi sí, fa que sí amb el cap.
I perdre, i podíem
per això,
perdre.
Per això jo crec que
el partit important era ahir.
No pensa en el Madrid, en la substitució de Piqué i de Turán. Estava veient dos homes amb tarja, amb un estat de crispació brutal i amb un àrbitre compensatori, que està fent, que està aplicant,
està fent equilibris.
Sí, que està fent equilibris i que, sí, i que sí, sap segurament que hi ha una mà de Piqué i un clamor des de Pedro Jota, el que sigui.
La lectura que feien per això és que Luis Enrique prioritzava el partit del Madrigal sobre el del Madrid precisament per la presència de Luis Suárez.
Només una cosa, el canvi de Piqué, evidentment, com que no estem al cap de Luis Enrique, no ho podem saber, però ahir a l'Antena ho discutíem. Jo crec que en el cas d'Arda és evident que és perquè no l'expulsin, perquè no l'està protegint per res. Però en el cas de Piqué, jo a Piqué l'he vist acabar un munt de partits amb una targeta groga i no l'han canviat. És veritat que ahir l'àrbitre...
El canvi és el descans, si és per això.
No, però és diferent el partit. Jo estic d'acord amb això, però és que el nivell d'influència amb l'àrbitre en aquest partit és totalment diferent.
Sí, però...
o sigui, Luis Enrique, el que jo tinc la sensació és que ell el que fa és pensar molt ràpid i veu l'entorn i sap el que està passant.
Però el canvi de Piqué és al minut 10 i jo crec, estic amb el Xavi, el podia haver fet al descans, però jo crec que ell s'espera a veure què passa a l'inici de la segona part i el que passa és que el Villarreal surt a camp propi, no surt el Villarreal diferent. De fet, recordo que comentàvem, home, doncs el Villarreal no fa molta pinta de voler remuntar el partit.
Doncs mira,
jo crec que Luis Enrique dona el partit per guanyat, com hauria fet jo, no ho critico, i fa aquest canvi per protegir Piqué de cara al Clàssic, perquè estan d'acord amb el Xavi, jo també fotria Munir, etc. La realitat és que
haguéssim guanyat.
I sense guanyar també, però no, la realitat és que havent guanyat ahir o no, Luis Enrique al Clàssic no posaria Munir, no perquè ell no ho pensés, que segurament ho pensa, sinó perquè els bons ho volen jugar aquests tots, partits, sí, els volen jugar.
Sí. Ernest,
no, jo discrepo una mica perquè jo no sé què pensa Luis Enrique, però sí que crec que el que vol la plantilla i el que vol Piqué i vol Suárez, i ho demostren els dos ahir, especialment Suárez, és al partit del Madrid. Per què?
Perquè això no discrepem. Se la juga bastant.
No, espera. Ara et direm que crec que discrepem. No, Suárez, perquè clarament està pensant en el Clàssic, i llavors també penso que tot això es podria haver gestionat d'una altra manera, parlar amb ell i que jugués al partit anterior i llavors provocar la targeta i no jugar aquest. És a dir, que crec
tothom està d'acord que el partit que fa Suárez és perquè no vol veure la targeta.
Sí, però crec que això s'hauria solucionat.
No és que va tenir un mal dia i prou.
Sí, però crec que això s'hauria solucionat amb un diàleg una mica més fluid entre Luis Enrique i Suárez, i això parlant-ho i ja està, i que crec que no es va produir abans de l'últim partit.
Hi ha un altre element que no veurem, que per mi és molt important només amb això, que és que Luis Suárez està lluitant pel Pichichi. Sí,
però lluitar pel Pichichi, com diu el Xavi, sense fer ni una falta, tal com és el joc de Suárez, també és difícil.
Sí, però ell, el que està en el partit és perquè està lluitant pel Pichichi, i juga per això, i diguéssim, la clau per ell i per Luis Enrique també és aquesta.
Sí, i ara vaig al punt on discrepo. Jo no jugaria amb Munirs i no munir-se al partit del Madrid. I no jugaria, i crec que ni Suárez hi estaria d'acord, ni Piqué, ni... Per què? Perquè crec que hi ha un factor emocional molt important, que evidentment que el Barça-Madrid és un Barça-Madrid, que el veu tot el món, tots els arguments, que és un partit vital, etc. Però per mi hi ha un argument superior a aquests, que és no entregar-li al Madrid el mini trofeu del Clàssic. O sigui, la Lliga Espanyola té dos trofeus. Un gegant, que és la Lliga, i l'altre un mini trofeu, que és cada Clàssic. Bé, jo... No, I nosaltres ja ens vam educar de petits a guanyar, guanyàvem aquest mini trofeu, el Clàssic, i mentrestant el trofeu gran li donàvem a l'altre. Llavors, jo no vull entregar-li el mini trofeu al Madrid, no.
Encara que tingués el gran, eh?
No li vull entregar.
I menys guanyar la Lliga.
I menys davant de tot el món. No, la guanyaràs igual, tranquil. La guanyaràs igual, però jo vull guanyar la Lliga i no vull perdre aquest mini trofeu, perquè l'està veient tot el món. I perquè em molesta. I llavors entenc molt bé el que dieu, i són arguments de cervell, però també hi ha els arguments de cor, hi ha els arguments emocionals. Jo crec que aquí hi ha una mica la discussió entre el cervell i el cor. Llavors, el cor què diu? Sí, doncs anem a jugar seriosament al partit del Madrid. Per cert, crec que no hi haurà sorpresa en aquest sentit, i que la plantilla ho té claríssim, perquè Luis Suárez d'ahir vigilava com si fos la prèvia d'una final de Champions. Sí, la sensació és que s'estava jugant la seva participació a la final de la Champions, i no, amb la qual cosa estigues tranquil, Xavi, si perquè tots... sortirà a mossegar-ho tot contra el Madrid.
Si tots esteu d'acord que Suárez jugava així ahir, o pel Pichichi, que l'angoixa i que vol jugar i que tal, o perquè no vol veure una targeta groga al Madrid, em sembla bastant greu. A mi em sembla bastant greu. Jo ahir ho deia a la tertúlia, el Lluís Canut també va donar suport a aquesta teoria. Ningú creu que simplement Suárez va tenir un mal dia?
No, jo crec que tenir un dia horrible. I és, el que és veritat és que no va fer ni una falta. Vull dir, això el delata. Jo no diré que no hi hagi...
És que s'apartava. Perquè no fos que sí. Sánchez Ramírez,
però és que per jugar
anava
així, no
clarament, a la mínima que hagués pogut, li hauria ensenyat la groga. Però això ho tinc claríssim, veient l'arbitratge que va fer. Claríssim. Però... Per tant, no li va voler donar peu. Però si has de jugar... sense...
Condicionat.
No juguis.
Si en això estem d'acord, però que no rematés per això, jo crec que el Barça ahir no va jugar gens bé.
No, però és que Luis Suárez sense fer faltes... Suárez sense fer faltes és com un altre jugador tallar-li una cama. No,
en això estic d'acord, però tampoc atribueixo tot el partit, tampoc Messi va fer un partit descomunal.
Els professionals com Suárez han de poder jugar condicionat sense problema, eh?
Sí,
només com acabem de dir ara de Piqué.
Clar, és que han de jugar, és que només faltaria que no poguessin jugar. O sigui, que si no pot ser que no juguin perquè poden tenir una tarja. No, fotem. Sí, és que és l'últim. Ha de jugar, no, la tarja la tindrà, i mira, escolta, pues, jugarà a Munir perquè ha tingut una tarja, d'acord? Però digues, el que no pots dir és que jugui condicionat. El Luis Suárez surt al camp amb la possibilitat que tingui una tarja i no passa res. És el que ha de ser.
No és que no pugui. És que no vol.
No, és que no pot, no, és que ja, però per això, però diguéssim que no pot ser, no pot ser que diguem, no, que no jugui perquè si no, no farà una falta. Escolta, però no fas una falta, però que...
Passa una cosa molt interessant, perdona, Jordi, passa una cosa molt interessant, que és que prioritza el Barça-Madrid al Pichichi.
A la Lliga, que la guanyàvem
ahir. A la Lliga.
A la Lliga, que la guanyàvem ahir. I al Pichichi.
No, i al Pichichi. És a dir, que prioritza el Barça-Madrid al Pichichi, que per cert, que està perdent... un esglaó més respecte a Cristiano.
I la bota d'or, ja n'hi
explico. I ell sap que li pot passar perfectament que Cristiano, al cap de dues hores, li marqui un, dos, tres gols. Ell ho sap perfectament.
Però vol marcar, eh?
Sí, home, sí. Clar, sí,
no vol marcar. Ell surt i juga per marcar gols,
sí, però arriscat tampoc que...
Però ell, quan comences a pensar quan jugues... Al camp, una cosa és la tasca defensiva i una altra ofensiva. O sigui, ell el que surt, ell no surt pensant amb el Madrid, ell surt pensant, si mullo aquí, mullo aquí. No, segur. Una altra qüestió és que no faci el mateix, diguéssim, no tingui la mateixa intensitat a l'apartat defensiu. Això és una altra qüestió, però a l'apartat ofensiu ell surt a guanyar el Pichichi sense cap mena de dubte. Jo... Ell no surt pensant, no marcaré gol aquí perquè tinc que jugar al Madrid. No, ell surt a marcar-los tots.
A mi m'agradaria que no pensés res.
Tinc una altra hipòtesi amb Suárez. Tinc una altra hipòtesi amb Suárez. Que és que jo crec que se'ns escapa una mica als culers. Que és que ell demà té un partit importantíssim per ell. Importantíssim, que és el Uruguai-Brasil.
Bueno, és el retorn amb la selecció després
de 2 anys, no? No és el retorn.
Històrica.
És l'arribada del Masías, a Uruguai, és el seu retorn després de la vinguda del Mundial, que va haver de sortir per la porta de darrere de l'aeroport. Avui ha hagut de sortir també per la porta de darrere per esquivar les masses, i per tant ell també té al cap, i és lògic a més, el seu retorn transcendent a la selecció Uruguai, on ha obert els informatius del País. O sigui, és l'arribada del Masías, i això, bueno, aquí nosaltres no li fem gaire cas, sí.
No, però sí, és... hem de fer-li, jo estic d'acord, és un fet...
Però per ell és molt important, per ell és molt transcendent, perquè si fos un altre partit no us ho diria, però aquest partit té caràcter d'esdeveniment nacional.
Escolta, nego a pensar que Luis Suárez sortís al camp pensant en
no, però,
la targeta groga, escolta, el Pichichi, normal, Uruguai, sí. I la mare que els van
jugar. No,
ja, però llavors,
ell surt al camp sempre.
Tot això...
Que no, ell surt al camp a marcar gols.
Val,
sí, però que surt al camp.
Però calculant,
surt això,
tot això, calculant
no,
tot
no,
això.
No, calculant tot la targeta amb la tasca defensiva. Ell surt a guanyar el Pichichi,
si
i a guanyar l'equip, eh? Si a veure, oblida't. Si... No una qüestió individual, tampoc, eh? Simplement surt a que guanyi l'equip i a marcar gols, surt això.
Hauria de sortir a jugar a futbol,
si
no pensant en Uruguai.
És així, jo el que penso... Clar, ara estic fent la travessa dilluns, eh? Però el que penso és que potser ho hauríem d'haver fet diferent. Home, que si contra el Getafe i des que els és ahir...
Ja ho hem dit, això. Ja ho hem dit, però... No es va fer, ja...
Tinc una notícia per vosaltres. Fa unes setmanes aquí fèiem uns debats sobre el Periscope, si duraria molt, duraria poc, etc. No només el tema Periscope no mor, de moment, pel que fa Gerard Piqué i el Barça, sinó que...
Hi ha una desinflada.
Bueno, espera.
Allò d'ahir, perdona, és el que més s'assembla a un globus que fa...
Ernest.
Però planta cara a Pedro Jota.
Ernest.
És de les coses més importants que ha passat a la història d'Espanya.
Això és a Twitter.
Ernest.
Això és a Twitter, no Periscop. Dic el Periscop com a Periscop, jo vaig sentir el...
Ernest, no només no s'atura, sinó que es passa a la selecció espanyola. És a punt de fer, Piqué, un Periscop amb Bartra i Cesc. Per tant, us informo que, evidentment, si Luis Enrique no ho ha aturat, no serà del Bosque.
No sé si és tan interessant, també t'ho he de dir.
Bé, si hi ha alguna cosa interessant, l'escoltareu. Tu diràs, el que no farem ara és connectar amb tot el Periscop i fer aquí...
Del Bosque ja va dir que això no ho vetaria, sí. Que ho deixaria al sentit comú de
jugadors. No, però és digne d'estudi de semiòtica comparar el primer periscop, el primer periscop de l'avió amb el segon.
Potser les universitats de periodisme i de comunicació...
Perquè jo crec que donaria almenys per 70 pàgines del que ha passat entre un periscop i l'altre.
Són 70 pàgines que jo no em llegiria, ja t'ho dic, ara.
Avui... No, és el que ha passat. No la imatge d'una i la imatge d'altra. El que ha passat entre un i l'altre, segurament ho llegiries.
Això sí. Això sí que m'ho llegiria si ho publiquéssiu. Estaré pendent de si ho feu. 11:32 minuts. Avui el que volíem fer per obrir el programa, tot i que hem estat una estona i l'he disfrutada analitzant el que va passar al Madrigal i també la presència de Luis Suárez, etcètera, costa és fer una carta de presentació, una targeta, una fotografia de cadascun dels... tres equips, el Barça ja el dono per descomptat, evidentment, que s'han d'enfrontar entre ells lluitant per Lliga i Champions. Per això avui us preguntem quin rival us preocupa més pel que queda de temporada. No parlo de partits concrets. Dic, en general, quin rival us preocupa més en el que queda de temporada, l'Atlètic de Madrid o el Real Madrid? Volem saber, ara que comencem 15 dies sense Lliga, com estan un i altre de cara a aquest tram que se'ns ve a sobre, començant evidentment Costa pel Barça.
Immers en aquesta ratxa de 39 partits sense perdre, si continua així igualaria el rècord de 43 partits invicta de la Juve a la tornada de Champions contra l'Atlètic de Madrid i el superaria al Camp Nou contra el València, però òbviament el més important és que té la Lliga al sac, es pot permetre perdre 3 dels 8 partits de Lliga que queden i encara seria campió, ja és a la final de Copa i als quarts de la Champions, de manera que juntament amb el Bayern i el PSG, el Barça és un dels 3 equips que encara aspiren al triplet a Europa. Pel que fa a l'èxode d'internacionals, n'han marxat 18, que quedaran en 17, perquè ja us hem explicat, us ho ha explicat la Sònia al primer toc i ara el Miquel al minut Barça, que Sergio Busquets no jugarà cap dels dos amistosos amb la selecció espanyola. De fet, estem pendents del permís oficial perquè demà torni a Barcelona, perquè, és clar, si no ha de jugar per culpa d'aquest problema que té a la mà, doncs no té cap sentit que estigui voltant. De manera que Piqué, Alba, Bartra i Sergi Roberto jugaran amb Espanya 2 amistosos, això sí, dilluns ja seran a casa perquè el Romania-Espanya juga diumenge. Matías jugarà amb França, Vermaelen amb Bèlgica, Rakitic amb Croàcia, Arda amb Turquia, i a partir d'aquí hi ha partits oficials, Messi i Mascherano amb l'Argentina, Alves i Neymar amb Brasil, Suárez amb l'Uruguai, Bravo amb Xile, Ter Stegen, aquest és amistós, amb Alemanya, i Munir amb Espanya, un partit oficial de classificació per l'europeu i un amistós més Rafinha, que anirà amb la selecció, o ha marxat amb la selecció olímpica del Brasil.
La meitat del programa te'l passes recitant la llista d'internacionals. Sí. I alguns faran molts quilòmetres.
Heu de posar una agència de viatges en comptes. Exacte. Una emissora de ràdio.
Ho podríem haver fet al revés, dient que a Barcelona s'hi quedarà. Sí. Aleix Vidal, Douglas, Adriano, Masip i... Sí.
Com?
I al Madrid, o sigui, abans del clàssic, la llista aquesta és collonuda i acabarà al Madrid.
Ara hi anem, ara hi anem.
Ara,
sí, sí,
ara hi anirem. Per tant, Aleix Vidal, Douglas, Adriano...
Douglas es queda, és una notícia que podem avançar.
Sí, sí. Quatre més, Sergio Busquets s'hi acaba tornant. Recordem que el Barça té oficialment lesionats. Sandro, que en té per 5 setmanes, Iniesta, que no va jugar ahir per molèsties musculars, però que estarà bé pel clàssic, i Busquets amb aquesta fractura a la mà dreta, que... no li impedirà de cap de les maneres jugar al clàssic.
A la nostra targeta de presentació tenim com està a nivell de classificació, quants internacionals té, quins lesionats té i el calendari també del que ens ve a sobre.
Del mes d'abril, que és un calendari carregadíssim, el dia 2 el Barça rep el Madrid en partit de Lliga, el 5 rep l'Atlètic de Madrid a l'anada dels quarts de la Champions, el 9 visita la Real Societat a Noeta, el 13 va al Calderón per jugar la tornada dels quarts de Champions, el 17 rep el València al Camp Nou, el 20, en un horari que hem sabut avui, a les 8 del vespre, jugarà a Riazor contra el Deportivo, i a partir d'aquí, el 23 o el 24, jugaria a casa contra l'Sporting de Gijón i encara completaria el mes, ho deixo en hipòtesi, si passa a les semifinals de la Champions, el dia 26 o 27, a jugar a l'anada de les semifinals.
I ho rematarem amb una mini borsa del club en qüestió. En aquest cas, evidentment, una mini borsa del Barça.
Sí, com que ja estem tips de parlar de... Vaja, no estem tips, però ja és un clàssic parlar del Trident. Avui em quedo amb que pugen Mascherano i Rakitic, segurament els dos jugadors més... de feina més fosca de l'11. Ahir per mi Mascherano va ser el millor. De fet, la situació de Mascherano em recorda quan Puyol era el millor del Barça. Que me n'alegro per ell, però
no és gaire bona notícia, no?
I Rakitic, que és un jugador que no només és molt fiable pel que fa la feina al mig del camp, sinó que últimament fins i tot està fent gols amb certa regularitat, i ahir per mi també va ser el millor del mig del camp. I en canvi baixant Mathieu per raons òbvies, perquè tot i l'enorme confiança que li ha donat Luis Enrique i a la qual ha respost bé, sembla que no li acaba d'aprovar entre els partits, amb els partits en marxa. El que va fer ahir en els primers 10 minuts al camp
és caòtic,
és surrealista. I baixa sense jugar l'Aleix Vidal, a qui li passa, l'està avançant tothom. Alves és evident que és el titular, però és que quan no juga Alves, Luis Enrique sembla que també s'estima més que jugui Sergi Roberto.
I el capítol Arda l'hem deixat a part perquè un altre dia més calma l'analitzarem, tema targetes i tot plegat. Esteu d'acord, ara anirem a Madrid i Atlético, però esteu d'acord amb la borsa, per exemple, amb els noms de Mathieu, que sé que sempre genera molta...
Jo no seria tan dur amb Mathieu, ni de bon tros. Crec que aquells 10 minuts bojos del Barça van fallar molts, des del Bravo fins al Busquets, a l'Alves i també al Mathieu en dues ocasions, però va fallar tot l'equip, som un equip. En canvi, estic molt d'acord amb l'elogi a Mascherano, que fa 15 dies, em sembla, vaig dir, estem davant del Mascherano més fluix dels últims anys, i ens ha salvat el partit contra l'Arsenal, i ens va salvar ahir en dues ocasions també molt clares i mastegades a Camp del Villarreal.
Cosa que no treu que el que vas dir l'altre dia fos veritat.
Sí, l'any de Mascherano no és gaire bo.
No és la... Però vaja, és que...
Però
és
realment, que... quan dos partits seguits és el millor de l'equip...
Si una cosa no treu l'altra, però jo crec que l'edat se li nota i que el Barça fa bé
de buscar un central.
El mèrit és que amb l'edat que se li nota, li tregui la que li treu a Welbeck, per exemple.
O sí, sí.
És que... Ràpid, jove i...
Jo tinc la sensació que quan pitjor veu l'equip, més s'endolla ell. És a dir, quan ha de fer de Puyol. Ui, ahir hi ha una falta a l'últim minut...
Que fot una bronca a Alves perquè han destoparat.
Ha d'anar ell a fer la falta que hauria d'haver... O a fer la protecció que hauria d'haver fet Alves. I això demostra que un hi és i l'altre no.
Sou de la plataforma Pro Mathieu o del club d'escèptics?
Per mi el millor va ser Rakitic, per damunt de Mascherano, perquè Mascherano va tenir al final que tapar forats perquè hi havia forats. Però el millor de llarg per mi del Barça ahir va ser Rakitic. Mathieu, jo crec que el segon gol no és un error. Jo crec que és hi ha un rebot...
La pròpia porta és mala sort.
O sigui, no és un error, és una mala sort, simplement és mala sort, que ve crec d'un córner molt tonto.
Que cedeix al Busquets. És que això no s'ha dit. És que teníem Sergi Roberto estès a terra, el Benarreal no llença la pilota fora, és que això no ho ha dit ningú, hòstia. El Benarreal no llença la pilota fora, nosaltres no reclamem que la llencin fora, i quan arriba Busquets, no se sap per què, sol a l'àrea, tira la pilota a córner, que gairebé se la fot a dintre ja d'entrada.
Entenem que era per Sergi Roberto, o vull entendre que és pel tema de Sergi Roberto, però és millor fora de la banda, perquè critiquem el Mathieu que perd una pilota, sí, però que el córner també era una autèntica
bestiesa.
Errors, escolta, això és un joc col·lectiu, i al segon Mathieu no falla, estic d'acord amb el Jordi, en el sentit de que és un jugador més fiable d'entrada, que no... Quan el partit ja està...
Revolució
en marxa, i l'entrada de Mathieu i d'Alves combinada fa una defensa més feble. Això és evident, però per mi el millor del partit és Rakitic.
Ernest?
No, estic molt d'acord amb el que heu dit de Mascherà, no? Per mi fa un partidàs, jo per mi sí que és el millor, perquè al final acaba salvant els mobles i ja va fer un partidàs al camp de l'Arsenal. No, respecte a Mathieu, que jo sóc un ferm criticador de Mathieu, no m'agrada aquesta tendència a confondre les opinions de Twitter amb les opinions en general. És a dir, que en la taverna de Twitter Mathieu és l'apastat ahir a la tarda, i jo tinc tendència a solidaritzar-me amb els apastats de Twitter,
també,
sí, siguin qui siguin,
també, i perquè
incloc, és fàcil. Incloc, mireu què us dic, a Sandro Rosell. Amb qui he dit que... el que vull dir no, és que hi ha uns quants apastats a Twitter, o sigui, Sandro Rosell...
Bueno, tothom, no?
No, però n'hi ha...
Depèn de qui segueixis.
Jo sempre he posat dos exemples, que és Sandro Rosell i Duran i Lleida, que són els dos màxims apastats que jo he vist a la meva vida.
No,
i...
serà per tu, clar. Depèn del...
El timeline de cadascú de qui segueixis.
Sí, clar, hi ha altres apastats, i això és bastant ample, per tu segurament sí.
Dic la meva estadística casolana, sí, sí. I llavors...
És un blanc fàcil, Matías. A l'hora de criticar.
És un
blanc... si Mathieu fos català,
és un blanc fàcil, és un blanc fàcil, i no m'agraden els blancs fàcils. Un cop dit això, crec que ahir juga molt malament. Em recorda el partit del Depor en què surt Mathieu i li passa el mateix com a suplent, no? També crec que si Bartra hagués comès aquests mateixos errors no seria linxat a Twitter, però seria linxat en altres llocs, diguem, no?
Espera, a veure, explica'm això. Per què no a Twitter Bartra i en canvi mateix?
Ah, no, perquè té més simpaties a Bartra a Twitter, si això dic que... O sigui, té les meves simpaties també, però també a Twitter és més perdonat. És més perdonat Bartra que Mathieu.
Pensava que era una qüestió objectiva.
Però la vida en general.
Un partit bo, un partit dolent.
Parlem de Twitter, no fos Matrix.
És més fàcil fotre-li canya a un francès
que
a Bartra, que és d'aquí.
És més fàcil linxar a Mathieu que a Bartra. I això t'ho dic jo, que jo sóc un defensor a Bartra i un criticador de Mathieu. Però una cosa és compatible amb l'altra. El que passa que jo crec que en el cas de Mathieu, jo crec que sí que ha quedat evidenciat unes quantes vegades que, per mi, això de Mathieu com a tercer central indiscutible, bé, doncs jo crec que és un tercer central discutible. Això no té res a veure amb que se l'hagi de linxar, no linxar, tal, però com a tercer central em sembla una cosa molt, molt discutible, i que està com a veritat suprema. Mathieu, el tercer central, bé, doncs em sembla que va justet. O sigui, com a tercer central, la cosa va justet.
Xavi, volies afegir una cosa. Moltes coses. Després vull tornar a Busquets, una coseta, i a Luis Suárez. Però Bartra i Mathieu són, per mèrits propis, centrals que estan amb la selecció espanyola fent un periscop amb el Piqué,
sí,
i amb la selecció francesa fumant algun galoàs hores d'ara, Mathieu. Per tant, són dos bons futbolistes, dos bons suplents dels dos millors centrals del món que tenim com a tàndem, que són Piqué i Mascherano. I dit això, em deixes dos minuts?
Vinga.
Per demostrar,
és un poema visual?
Per demostrar en desgreuge de Mathieu que quan va entrar al camp allò hi era un desori important. Explicaré jugada a jugada, perquè m'he mirat aquesta tarda per preparar el recu d'avui.
Sí, m'agrada.
Els 10 minuts que van des del 7 al 17 de la segona part. Vale? Minut 7. Falta d'Alba Soldado, discutible, que xuga, xuta Trigueros a la barrera. Minut següent, xut de rosca de Trigueros molt perillós al segon pal, que surt fregant el travesser. Minut següent, canvi de Mathieu per Piqué. Minut següent, Mathieu salva un remat de Soldado al primer pal, corregint per tancar, venint des de l'esquerra per tancar Mathieu, el denostat. Minut següent, Paret, Neymar, Suárez, Neymar, Messi, que li xiula Norsai, que no era, però que tampoc arribava a rematar, quan segurament Neymar a la frontal tenia possibilitat de xutar i fer el 0-3. Canvi d'Alves per Arda, això al minut següent. Pèrdua d'Alves a la banda, Mascherano fa falta a Denis Suárez, l'àrbitre dona la llei de l'avantatge, del xut i el refús del gol del Bacambu, i és el 1-2. Minut següent de l'1-2, pèrdua gravíssima de Mathieu, que salva Mascherano, 1-3. Minut següent, Bravo patina i refusa una pilota a córner amb el peu. Minut següent d'aquell córner, hi ha un xut de Samu, que treu Bravo molt bé, estirant-se a l'esquerra, i va a córner. D'aquell córner, remata Soldado de cap a fora. Neymar té a l'ocasió del contraatac següent després d'aquest córner l'ocasió de fer l'1-3 i salva Senjo amb una gran aturada. Minut següent, Sergi Roberto, no m'entenc la lletra, sembla Mariano Rajoy en aquell moment.
Home, això ens passa a tots,
Sergi Roberto, que fan aquella jugada dintre l'àrea, el Villarreal no treu la pilota fora, ara ho entenc.
La que abans hem explicat.
Hi ha el contraatac, Bussi, la llença a córner absurdament i del córner ve el gol en pròpia porta. És a dir, el desori era de tot l'equip, 10 minuts bojos, que si això ens passa a la Champions, estem fora de la Champions. És a dir, el Bayern fins al minut 75 l'any passat estava 0-0 al Camp Nou, va ser la del Messi a Boateng, va ser després del 3-0 l'últim minut,
i
es va acabar l'eliminatòria.
Com que si sempre les bones dades desmenteixen Twitter.
Bueno, sí. Mathieu va fallar, sí, però no va ser l'únic ni de bon tros.
Dit això, que és així, a mi jo tolero molt fàcilment l'error, és a dir, o la desgràcia com la del gol en pròpia porta, i tolero malament que un jugador que acaba d'entrar no estigui al cas. I no estic dient...
Una mica empanates.
És a dir, el primer gol del Villarreal, que sí? És cert que és una cadena d'errors, amb una pèrdua d'Alves, Mascherano no arriba a fer ben bé la falta, Bravo no rebutja prou contundentment, però a mi el que em toca la pera és que el tio que està en Bacambu és ell, i Bacambu va a la bola i ell no, perquè no està atent. I la pilota que perd, no és que vulgui esquartar a Mathieu, és que jo crec que no la perd ni un cadet, perquè es queda...
Com la del Sergi Busquets al minut 85 segur? A casa amb el Depor, que ens segur? Costa 2-2 de Bergantinos, és similar.
El que passa, Xavi, és que Sergio Busquets...
Tots fallen, no hem de buscar culpables.
No,
busquem
si
les
no,
causes, expliquem el que passa.
Si jo no busco cap culpable...
Però sempre és el mateix, home.
Home, doncs, és que, però és que això no és ganes de trinxar-lo, és una opinió personal, a mi em sembla que no dona el nivell per jugar al Barça. Llavors, quan passen aquestes coses, penses, potser tinc raó, potser no, potser la tens tu.
No,
però jo crec que posats a buscar un central hauríem de tenir algú una mica millor que Mathieu.
Jo crec que el debat
i dit
no,
això, ni té la culpa de l'empat d'ahir.
Jo crec que el
Arsenal va jugar
molt bé.
Però sí, és que també està fet una bona temporada,
Mathieu. Jo crec que Mathieu pot tenir partits dolents o partits bons.
Però quan el té dolent, noi...
Bueno, perquè no tingui nivell de jugar al Barça... Això és que, clar,
és la meva opinió.
Sí, però aleshores és difícil que venís
aquesta
opinió.
Tampoc el tenia
Alexis.
No, perquè, tampoc el tenia Alexis.
Dius, no, aquest no té nivell pel Barça.
Quan el veiem,
és un home sentenciat.
No és veritat, perquè quan Mathieu juga bé no em costa gens dir-ho. Però
no,
a mi la sensació...
Imagina't, dius no et costa gens dir-ho. Sí, però tu ja tens... O sigui, tu la teva opinió ja dius... Aquest home no dona nivell Barça.
És un jugador que no m'agrada gens i et trobo incomprensible que pagués 20 quilos per aquest tio.
Però diguéssim, al final, Mathieu pot jugar bé o pot jugar malament.
A part que és un central
molt ràpid,
això sí,
segurament
sí.
Dels més ràpids que tenim, més ràpid que Piqué i amb capacitat de poder jugar més a més de lateral. I suplia,
si estava fent una bona temporada.
Alba, que no és tampoc una...
Si ningú diu el que tinguem,
perquè estic fent una bona temporada.
Ernest.
No, jo per mi el debat no és si és o no un central pel Barça, per mi és qui ocupa...
Però si tu acabes de dir que no, per cert.
Tu acabes de dir que
jo
no.
Jo acabo de parlar del
tercer central.
Del tercer central. Sí, sí. És a dir, aquest és el debat que jo dic. Estàs confonent la veu de Jordi Costa
amb
la veu
del Ernest, més folk. Perdona, si tu dius que Mathieu no hauria de ser el tercer central del Barça, és que no té nivell pel Barça. Què el vols, de ser de quart o de cinquè central?
No, no sé. No, suposo que hi ha d'haver un quart central al Barça, no? O sigui, no jo per mi el gran...
Per mi el gran
debat és qui és el primer central quan es lesiona o ha de descansar. Un dels dos centrals titulars.
Per tu té nivell Barça?
Per mi no, és que no sé què és aquesta pregunta. Depèn de qui, en quina situació, a com... Jo també t'he dit una cosa. Jo, Mathieu, em va semblar un fitxatge horrorós i després li he vist molt bons partits. I a més ho he dit. I després li he vist partits irregulars. Em sembla que és un jugador, a més, que aguanta molt malament sortir a suplent. O sigui, em sembla que hi ha jugadors jugadors que aguanten pitjor que altres sortir en fred. I crec que Mathieu, sortir en fred, doncs ho aguanta molt malament. També crec que al final, bueno, els jugadors els hem d'anar veient. Per mi, Mathieu no és tant un problema de si serveix o no serveix de forma categòrica, perquè hi ha moltes situacions, sinó si ha de ser aquest tercer central... I en igualtat de condicions, i aquí sí que em faig fort, bueno, doncs jo per mi, Bartra no és pitjor que Mathieu. Aquesta és la meva opinió. Llavors, quan algú de la casa no és pitjor que un que ve de fora, llavors no entenc per què el que és de la casa, per raons de model, perquè en cas de dubte sí que ha de primar el model, hauria de jugar el de la casa. Però això no vol dir ni que serveixi, ni deixi de servir...
Però aquí ja trec jo la conclusió. Si tu creus que Mathieu no està per ser tercer central del Barça,
bueno, per mi
la conclusió que jo trec és que tu no creus que Mathieu sigui un jugador pel Barça.
Doncs per mi Mathieu va abans que Vermaelen, per exemple.
Vale. Però per Luis Enrique també és el tercer.
Clar.
Sí, agafem els últims 10 partits.
Això no discuteix.
Contra l'Sporting, Mathieu titular. Contra les Palmes, Mathieu titular. A camp de l'Arsenal, no juga. Contra el Sevilla a casa, Mathieu titular. Contra el Rayo, Mathieu titular. Contra el Getafe, Mathieu titular. Contra el camp de l'Eibar, no juga Mathieu. A casa contra l'Arsenal, juga Mathieu titular. I a camp del Villarreal... entra i ja sabem el que passa quan entra des de la banqueta.
Sí. No, que està clar que per Luis Enrique és el tercer i això és el que discuteixo i no hi estic d'acord, des de la meva ignorància. Jo aquí també diré una cosa, els detractors de Mathieu, entre els quals hi soc, quan ho comparem amb Bartra, no Mathieu en si mateix, sinó quan ho comparem amb Bartra, home, llavors quan fa un gran partit s'ha de dir també.
Home, i tant.
Perquè si no... Si a Mathieu l'estem esperant només a una cantonada per clavar-li la ganivetada quan juga malament, pues llavors no val.
No estic d'acord, diguéssim. Jo crec que Mathieu és el tercer central del Barça, crec que és el central més ràpid que el Barça té, i tal com juga el Barça és necessari un central ràpid, un jugador capaç de recuperar, de jugar amb molt espai a l'esquena. Crec que és millor que Bartra, actualment. Crec que Bartra ha estat un jugador que la millor temporada que ha fet ha estat amb Tata. Bueno, que quan més partits ha jugat ha estat amb el Tata, però ni Guardiola, ni Tito, ni Luis Enrique li han donat continuïtat perquè no han vist, diguéssim, el que han vist segurament amb altres, i que si realment fos el tercer central i s'hagués guanyat el tercer central, cap d'aquests entrenadors aniria en contra seu.
Vosaltres, des de casa, què en penseu? Qui veieu millor, Bartra o Mathieu? Tot i que no és la pregunta que fem avui. Hem de fer una pausa, però abans volies tornar a Busquets i a Suárez?
Busquets, ho sento molt per ell, que s'hagi trencat un dit de la mà, però és una lesió molt oportuna pel Barça, que descansin les seves cames, i molt oportuna per ell, que acaba de ser pare aquesta setmana passada i que podrà passar una setmana amb la família.
Aquí, un parèntesi respecte a aquesta qüestió. Les maleïdes seleccions, mira, serveixen d'una cosa. O sigui, la selecció espanyola almenys serveix perquè ens assabentem de les lesions dels jugadors del Barça. És perquè és una cosa... o sigui, les lesions del Barça estan en un àmbit com el del tarot.
Ja fa temps.
No, ja fa temps, però ara resulta que ens assabentem que Iniesta està lesionat pels serveis mèdics de la Roja. Home...
No està lesionat, no?
No,
sobrecàrrega els
molestes. Però tant, o sigui,
és una informació tan classificada
pel nostre entrenador.
Està, no, ha de venir WikiLeaks.
No és una lesió.
No és una lesió. Ja saps de què estic parlant.
No és una lesió.
És a dir,
no, els... hi ha jugadors que han marxat d'entrenaments per problemes físics aquest any i no s'ha dit.
No, jo dic, això és veritat, però en aquest cas no és una lesió.
Tant costa que ens expliquin què passa.
L'entrenador no vol, Ernest, o aquesta és l'explicació que
sí, sí, l'entrenador
no vol.
L'entrenador no vol, però per què no vol? Perquè vol putejar els mitjans de comunicació?
No, perquè creu, entén que és un avantatge.
Ell creu que dona avantatge al comunicar això, tu pots estar d'acord o no? Si estàs a la banda dels mitjans de comunicació, dius, home...
No, però més enllà de la banda.
Hauria,
quin avantatge treus? Que jo no el veig.
No, sí, perquè...
Bueno, perquè si s'acaba informant igual, al final.
No sempre.
O ho treu Mundo Deportivo, o ho treu un altre mitjà, al final s'acaba sabent que Neymar tenia no sé què, que l'altre ha marxat de
l'entrenament.
Exacte, al final se sabrà tot.
Se sabrà tot, però no sempre.
I sobretot, ho fa un gran mitjà de comunicació que hem descobert, que es diu La Roja.
Exacte.
I sobre Luis Suárez, anàvem 0-1. Si fos tan important el Pichichi, la bota d'or, i tots anéssim per això, el penal l'hauria xutat ell. Ja va xutar Neymar. Perquè jo començo a veure que aquí hi ha una rotació entre els tres de davant, no?
El tema dels penals ha donat per molts programes i en seguirà donant per molts.
Té raó, i hashtag s'ha parlat molt poc de per què va tirar el penal Neymar.
No teniu la sensació que Suárez ja no en tirarà més?
Jo sí, no. Tinc aquesta. No, em va fallar dos de seguits, no?
Sí, sí, però... Cristiano n'ha fallat tres, també.
Sí, almenys alguna vegada n'ha fallat dos de seguits.
Però a continuació del segon que falla, jo crec que n'hi ha un en què Messi se'l mira com...
Sí, li ofereix.
El vols tirar tu i ell diu, no, fa, tira, més, tira. Fa un gest molt explícit. Com
jo crec que estan agrupant la taula de golejadors.
Per fer-ho tots junts en un pack.
Jo crec que estan agrupats.
5 per la mitjanit. Així està el Barça. Ara de seguida analitzem com està l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid.
RAC 1.
Ruta amb destinació Barcelona Premium Diagonal. Ha arribat a la seva destinació.
Barcelona Premium arriba al centre de la ciutat amb tota la gamma de vehicles BMW, a pocs metres de la Diagonal, per estar més a prop teu, amb horari ininterromput i pàrquing gratuït. Vine i descobreix el teu nou BMW al centre de Barcelona. Vine a Barcelona Premium, carrer Entença 332.
El teu somriure ens importa. Tu ets la nostra principal preocupació. Per això a l'Hospital Quirón Salut Barcelona hem ampliat les nostres instal·lacions i serveis odontològics amb els millors professionals i amb més cobertura horària. Truca al 93 255 40 25 i informa-te'n de les nostres promocions especials. Quirón Salut, la salut persona a persona.
El Parc Natural del Montseny, restaurant Can Carrau a Campins.
Per gaudir de la millor gastronomia casolana, els seus cargols guisats amb un sabor únic. L'entrecot tendre i gustós, fet a la brasa i amb carbó d'alzina.
Restaurant Can Carrau a Campins, únic en qualitat i preu.
Reserves al 93 847 5003 i a cancarrau.cat.
Porteu RAC1 a la butxaca amb l'aplicació gratuïta per dispositius Apple i Android. RAC1. Tots som 1.
Vine a provar un Ford amb motor EcoBoost.
Motor EcoBoost.
EcoBoost.
Sí, EcoBoost.
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 Digue'n com vulguis, però vine a provar el motor EcoBoost de Ford, el motor més premiat en els últims anys. Prova'l i emporta't un Ford Focus EcoBoost 100 cavalls per 12.490 €, només fins a final de mes. Demana cita i consulta en les condicions a Ford.es. Redescobreix Ford, xarxa Ford de Catalunya.
Conéctate a l'inglès con la Vanguardia.
Comença el nou curs online Baugan Classroom, avalat per més de 65.000 alumnes.
Aprende inglés cuando tú quieras y de la manera más cómoda, flexible y eficaz.
Curs online de tot un any per només 199 € a lavanguardiaidiomas.com. Entra i prova'l gratis una setmana només amb La Vanguardia.
El Barça femení es juga el pas a semifinals de la Champions contra el Paris Saint-Germain i necessiten el teu suport. Dimecres 23 a 6:45 de la tarda, ajudem-les a guanyar. T'esperem al Mini, entrada gratuïta. Fem bon futbol, fem afició.
Bona nit. En el sorteig del cupó diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
98.887, 9, 8, 8, 8, 7.
I també el número de sèrie de la paga premiat amb 3.000 euros al mes durant 25 anys ha estat...
50, 0, 5, 0.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Bona nit. I recorda que amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
La Xina ha llançat una iniciativa que vol canviar el món. És la nova ruta de la seda. Abasta 60 països, afecta el 70% de la població mundial i s'hi troba el 75% de les reserves d'energia conegudes. Vanguardia Dossier analitza els desafiaments i les tensions que planteja aquest ambiciós projecte. Vanguardia Dossier, anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
La felicitat és allà fora. Porta la teva felicitat al límit amb una Action Cam Sony Full HD amb Wi-Fi per només 99 euros. Descobreix més ofertes outdoor a MediaMarkt Funès.
Bona nit. En el sorteig del 739 celebrat avui, la combinació guanyadora ha estat
15, 16, 27, 29, 30, 34 i 36. I el reintegrament, el 7.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu que reparteix il·lusió. Bona nit. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
RAC 1, tu diràs, amb Dani Sanabra.
Molt fan dels hashtags que ens esteu enviant. Avui us demanem que resumiu els 10 anys de Twitter, els 10 anys del Barça, amb un hashtag. I la Yolanda diu apostoflant, el Pere 6 copes, Gotham diu fent història, com Messi empezó todo, diu l'Alejandro, el Quim 10 anys insuperables, el Francesc apostoflants, la revolució del futbol, 10 anys en un somni, art. És un hashtag que m'ha agradat molt perquè és simple i jo crec que molt explicatiu. La Mònica López ens diu, com que avui també és el Dia Mundial de la Poesia, diria que els últims 10 anys del Barça són oda al futbol. El Pep diu, l'era Messi. El Joan diu, simplement, Messi. Són els hashtags dels oients del Tu diràs, que avui resumeixen els últims 10 anys del Barça.
Està bé que el Pep digui l'era Messi.
Eh?
Està bé que el Pep digui l'era Messi.
Sí, és bastant significatiu, tenint en compte el seu nom. Així està el Barça, com l'hem estat analitzant aquesta hora i un minut de programa. Costa, com està l'Atlètic de Madrid?
Doncs ha entrat en una fase de certa irregularitat, segurament producte del cansament acumulat. La derrota de Gijón en aquest sentit és significativa, sobretot perquè era un partit que l'Atlètic de Madrid va començar guanyant, així com també les dificultats per eliminar el PSV a la Champions sense poder fer-li un gol en 210 minuts. Precisament aquest, la falta de gol, és el problema que l'Atlètic ha arrossegat durant tota la temporada i que no resol, perquè homes cridats a ajudar Griezmann en aquesta disciplina, com Vieto, com Correa, diria que Fernando Torres, jo no m'hi compto entre els que hi confiaven, però suposo que ells sí, doncs no han acabat de fer el pas endavant.
Vull recordar, perdona, que en aquesta cadira o la del costat en la que estàs tu, tertulians del Tu diràs van dir que Griezmann era un jugadoret, que sí, l'Atlètic de Madrid sí. És el rival més fàcil que ens podia tocar. La gent espera amb ganivets, aquí sí, no a Matías, sinó a Jordi Grau i a Santi Jiménez, però d'això en parlarem en properes edicions.
La qüestió és que l'Atlètic està eliminat de la Copa a mans del Celta, a 9 punts del Barça a la Lliga, per tant només li queda la Champions com a possible aspiració per guanyar algun títol aquesta temporada, però Simeone insisteix cada cop que li pregunten en el seu objectiu de mínims.
El objetivo del club es salir tercero. Entonces nosotros trabajamos en consecuencia de conseguir el objetivo del club. Está claro de que a nivel números es complicado después de esta derrota cualquier aspiración a intentar salir campeón.
Pel que fa a la llista d'internacionals, l'Atlètic en té 12 convocats en aquesta aturada. Oblak jugarà dos amistosos amb Eslovènia, Felipe Luis jugarà amb el Brasil els dos partits de classificació pel Mundial, Correa, Craneviter i Augusto ho faran amb l'Argentina, Yannick Carrasco jugarà una amistosa amb Bèlgica, en aquest cas contra Portugal, el dimarts dia 29, Griezmann jugarà dos amistosos amb França, Lucas Hernández, i el cito perquè ara veureu per què, jugarà amb la selecció de França sub-21, Coque i Juanfran integren la convocatòria de l'Espanyol absoluta i Saúl i Oliver Torres van amb la sub-21 espanyola. Compta amb el capítol de lesionats perquè avui s'ha confirmat la baixa de Jiménez entre 3 i 4 setmanes, cosa que el descartaria pel partit d'anada contra el Barça al Camp Nou. Recordem que Godín té un període de baixa similar per una lesió pràcticament calcada, però com que se la va fer fa uns dies, doncs té alguna possibilitat més d'arribar al partit d'anada. En tot cas, a Madrid compten d'entrada, si no hi ha sorpreses, que ni l'un ni l'altre juguen el partit d'anada al Camp Nou. De
per
manera,
això parlaves de Lucas Hernández.
Per això parlo de Lucas Hernández, perquè sí que ha recuperat Simeone Savic, un central que ha arribat aquesta temporada i que ha anat jugant, però no ha acabat de convèncer, i Lucas Hernández, que és un nano que promet molt.